El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Comencem una segona setmana d'aquest judici i hem convocat una vegada més els coordinadors de les defenses, en Francesc Homs i en Joan Ignasi Elena. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Molt bon dia.
I només arribant, Francesc Homs m'ha dit hauré de marxar de seguida perquè avui declara en Jordi Turull i encara hi ha coses a parlar. Treballeu? Podeu tenir temps de parlar amb ells ara, just abans de... En quines condicions podeu parlar
ara,
amb ells?
Ara és una molt bona hora perquè, si no han arribat, deuen ja estar a punt d'estar ubicats en una sala que els ubiquen allà en el Tribunal Suprem. I, és clar, fins a les 10 hi ha una horeta que és d'or. Aquesta, a més, és un lloc que és correcte i, per tant, per acabar de fer els últims detalls del que vàrem estar parlant ahir a la tarda sota el Real, doncs sempre acabes sortint amb algun encàrrec d'alguna cosa que has de consultar o que has de buscar, perquè allà no tens accés a internet, perquè no pots accedir, no?, a consultar un tema d'una sentència en concret, etc. I, per tant, haig de fer el retorn, i sí, plou amb aquesta circumstància, però forma part de la normalitat, això, malauradament.
Ahir diumenge vau poder treballar amb ells, és a dir, aquest és el que es pregunta la gent, és el dret de defensa que fa que pugui treballar amb vosaltres, amb els seus advocats, fa que puguin treballar amb vosaltres durant el cap de setmana o no?
I poden treballar, el dret de defensa són moltes més coses, sí. I ha estat vulnerat de forma flagrant durant un any. Però sí, pot treballar i els advocats doncs hi van i parlen amb ells i poden acabar de perfilar les declaracions.
Ahir, Joan Ignasi, Andreu Benderinde, l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, en declaracions als matins de TV3, va ser dur, dient que aquesta aparent normalitat en la que Manuel Marchena ha instal·lat aquesta primera setmana del judici no amagui al darrere aquesta vulneració del dret de defensa amb algunes qüestions, per exemple, el no donar oportunitat a les defenses de parlar tant com voldrien.
Bé, el va tallar i no va poder intervenir i no va poder respondre doncs, a la resposta que va fer en Marchena de les qüestions prèvies que va plantejar totes les defenses. Però, efectivament, és que el dret a defensa no és només tenir un comportament correcte en tant que moderador i tenir una actitud més o menys neutral a l'hora de dirigir doncs, el judici oral, sinó això ve de molt lluny. La presumpció d'innocència vulnerada sistemàticament per tots els poders públics, la impossibilitat de tenir accés a tot el que ha passat, a tota la causa general que s'ha fet en el jutjat 13 de Barcelona, la impossibilitat de que arribin alguns testimonis que considerem que són determinants per fixar i per marcar doncs, l'orientació política que hi ha darrere de tot aquest procediment. És a dir, hi ha una vulneració clara dels drets que no es resol tenint un comportament
generós
amb les paraules, o el fet de que dir no, és que tenen un assad, no? Jo diuen a vegades, no, és que estan allà en una sala i poden parlar amb els advocats. D'acord, molt bé, és que això és el mínim. Però quina ha estat la vulneració sistemàtica dels seus drets com han causat? Doncs ha estat molt notable.
Francesc Homs, ens preguntàvem justament, perquè l'última vegada que vam poder tenir oportunitat de parlar amb Francesc Homs i amb Joan Ignasi Elena encara no sabíem la resolució de les qüestions prèvies. Ens va quedar un dubte que segur que Francesc Homs ens pot aclarir. Respecte a tot allò que prové del 13, algunes de les qüestions que sí que accepti el Tribunal Suprem com a proves a posar damunt la taula seran igualment vàlides, encara que vinguin de la instrucció del 13, no?
Sí, el que ens queixàvem era que no vingués tota, i aleshores ve com per fascicles, i on té la impressió que està més a prop aquesta entrega per fascicles dels interessos de la Fiscalia, que és la part que acusa en aquest judici, que no pas de l'interès de les defenses. I, per tant, nosaltres voldríem, és com un joc de cartes, no? Voldríem que estiguessin totes les cartes sobre la taula i de cara en l'aire, que es poguessin conèixer per part de tothom. I això és un punt absurd perquè serà un continu, val també en relació al procés que s'està duent a terme a l'Audiència Nacional, no? Clar, és un continu de referències a altres procediments de les quals l'acusació en veu, no?
Se'n nodreix
i és clar, això genera un punt d'indefensió, no un punt, ho dic d'una manera molt, molt, molt exquisida, és una indefensió des del meu punt de vista absoluta, no? I per tant, bueno, sumant-me al que deia ara el Joan Ignasi Elena, és a dir, jo tot el que sigui cortesia sempre és benvinguda a tot arreu, i a més no costa res des d'aquest punt de vista, davant de qui sigui cortès, doncs ser agraït, ja està, tot això. Ara això no són les garanties processals. No podem confondre una cosa amb l'altra. Les garanties processals és poder tenir a disposició del tribunal tots aquells testimonis que són rellevants per les defenses, cosa que no passa. Totes les pericials, n'hi ha algunes que per nosaltres són molt rellevants i no estan a disposició i no ho estaran de les defenses. Integrar tots aquests procediments que hi ha per aquí per allà i tenir una visió completa de tot el que és, a criteri meu, una, diguem-ne, una judicialització de l'independentisme, no? Per molt que la Fiscalia digui que aquí no es persegueixen ideologies, sembla que és bastant evident. I, per tant, tenir aquesta fotografia completa, tot això són les garanties processals que no poden quedar substituïdes per una cortesia que sempre serà benvinguda i a mi no em costarà mai agrair-la quan es produeixi.
Marchena va acceptar Zoido com a testimoni. Quins testimonis us van rebutjar que per vosaltres són claus per aquest procés? Joan Ignasi, Helena o Francesc, com si és que n'hi ha algú que diguis, aquest l'ha rebutjat i aquest realment era clau per la nostra estratègia.
Per exemple, el periodista que ha descobert quin era l'orientació, quin era el pseudònim del que ha fet tota la investigació, del comissari Baena, i que acredita doncs, que és un senyor d'extrema dreta i que té una animadversió manifesta contra les persones que ha investigat. I és aquell que ha signat tots els informes policials a través dels quals s'ha nodrit el procés, el procediment judicial, i que demostren eventualment doncs, tot allò que en fi, en aquesta causa es proclama. Per exemple, aquest és determinant i sorprenent doncs, que no
s'hagi acceptat. Declarar. Qui més?
Jo te'n diria dos. El rei d'Espanya, però no perquè jo sigui extravagant, perquè ho pot sonar si un no coneix que la Fiscalia, en el seu escrit de conclusions provisionals, no, per on ens acusa, a les pàgines 120 i 121
tancava,
es dedica a parlar del rei com a prova, no, com a corol·lari de que estem davant d'una rebel·lió. Bueno, doncs, clar, i a més, també hem constatat, perquè és una objectiva el que diré ara, que és a partir del discurs del rei que la interpretació que fan determinats entorns de l'administració de justícia, i particularment la Fiscalia, canvia de la que havien vingut fent fins a aquell instant. O un altre testimoni, que em sembla que és essencial, i que els irrita molt cada cop que ho plantegem, que és el president Puigdemont. El president Puigdemont, diguem-ne, està a Bèlgica, va ser el Suprem que va decidir retirar l'euroordre, per tant, podria ser en aquests moments en el Tribunal Suprem, assentat en aquest cas doncs, en el banc dels acusats, és recurrent. Preguntes que fan referència al president Puigdemont, què deia, què deixava de fer, què va dir, què va...
Amb qui es va reunir.
Qui es va reunir, etcètera, etcètera. Per tant, és evident que aquest és un testimoni clau per emmarcar aquesta situació. I s'hi han negat perquè diuen que és un fugau. I, és clar, no és fugau si ells varen decidir, això també els atabala molt, perquè ells han construït allò que en diuen ara una fake news, no? En el sentit de que ells...
Aquesta reflexió que feia ara en Joaquim Maria Puyal.
Una persona fugada de la justícia i ells varen tenir el seu abast de portar-lo davant dels tribunals espanyols i hi varen renunciar, que és una cosa molt sorprenent. I, per tant, aquest és un testimoni també que seria molt rellevant. No?
Jo perdona, perquè volia posar més l'accent en això del 13,
Sí.
Perquè quan diem que el 13 és una causa general, a vegades no s'acaba d'entendre. El 13 va decidir el jutjat 13 de Barcelona investigar l'independentisme. Normalment, en dret penal, hi ha un delicte i es persegueix, es busca els qui els l'han practicat i se'ls deté. I aquí va ser al revés, es va investigar una ideologia, en general.
I van començar... El punt de partida era si s'havien utilitzat dades de la ciutadania de Catalunya per fer un cens.
I a partir d'aquí van començar a investigar tot bitxo que es mogués que es digués que era independentista. I aleshores aquest tribunal decideix que només agafa allò que li convé, ara el que comentàvem, però el que no li convé no. De la mateixa manera que el jutjat 7 que investiga les agressions dels policies contra les persones, tampoc s'agafa el que surt d'aquest jutjat. I clar, és determinant, perquè ens estan dient que la gent era la que era violenta amb la policia. I resulta que hi ha un jutjat a Barcelona que està investigant al revés, el que va ser realment la violència de la gent, dels agents de la policia, amb els ciutadans. Clar, això tampoc. Per què? Perquè naturalment els hi desvirtua quin és el discurs de la violència dels ciutadans, d'aquest mur humà, no?, que anava contra la seguretat i que practicava violència passiva. Bueno, doncs, són aquestes petites grans coses els que fan que l'Andreu Benderende i les altres defenses diguin, nois, aquí garanties processals no hi ha.
Deixeu-me preguntar-vos coses concretes, sé que tenim molt poc temps perquè heu de marxar cap al Suprem. Francesc Homs, evidentment hi ha interrogatoris després dels encausats que seran claus. Els màxims responsables de la política espanyola, el president Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, aquí totes les defenses tindran l'oportunitat d'interrogar el president del govern espanyol?
Sí.
Totes.
Totes.
Totes i cadascuna d'elles?
Totes les parts.
I ho heu parlat, si ho fareu totes les parts?
No ho hem parlat amb aquest detall perquè, de fet, encara estem, no? Vivim una mica al dia, és a dir, estem pendents dels interrogatoris a les persones processades d'aquesta setmana i segur que ho comentarem abans de fer-ho. Jo tinc la intuïció que, en general, aquest tipus de testimonis els treballarem totes les defenses.
Totes les defenses.
Tinc aquesta impressió.
Per tant, és possible que els encausats, ara hem de tenir en compte, pels oients que ens estan sentint, que en el cas dels encausats hi ha un advocat que, de la defensa que li fa la majoria de preguntes, potser algun altre. L'altre dia sentíem doncs, a Olga Arderiu fent-li alguna pregunta en algun dels encausats, en aquest cas a Oriol Junqueras, però aquí serien totes les defenses que interrogarien els testimonis, en aquest cas els principals responsables polítics d'Espanya durant els fets, no?
Sí, sí.
Això es produirà.
I és un testimoni molt rellevant, perquè efectivament si hi ha hagut tanta violència, com és que no es va actuar abans? I en aquest sentit, la defensa d'en Pina, em sembla, en Pina va demanar justament un certificat, no, del Consell de Ministres,
sí, dient,
escolti'm, com és que no s'ha...
Ja ens ha arribat, ja ens ha arribat aquest certificat.
No s'han pres mesures, no?
És un certificat que demanàvem en quantes ocasions el Consell de Ministres havia tractat activar els mecanismes legalment establerts per declarar l'estat de setge o l'estat d'excepció.
Davant de la violència.
Davant de, no, del que per avui és, segons la Fiscalia, doncs, vaja, un aixecament rebelde que ja venia no, gestant-se de feia molt de mesos. I són tres línies, diguéssim.
I què diu el certificat?
Bueno, que no van fer, vaja, ni s'ho van plantejar, òbviament. Nosaltres ja ho sabíem, perquè si no també ho haguéssim sapigut tots plegats si s'hagués plantejat això el govern d'Espanya. Però això és per posar en contrast, no? Com ara es pot fer un relat que arrenca l'any 12, que tot s'estava preparant i gestant, una mena de contuberni, d'acció concertada d'una colla de criminals, que mira, aquí varen establir aquest llibre blanc, després varen establir un full de ruta, després varen fer això, varen fer l'altre, durant tot aquest itinerari temporal, i en el mentrestant és que ni la pròpia Fiscalia actuava.
Hem de dir que tot aquest procés que nosaltres n'hem informat durant tots aquests anys era absolutament transparent, que s'estava fent un llibre blanc, tot això ho hem anat explicant. Per tant, en qualsevol cas, era tot menys secret. Deixi'm dir-li una cosa. Intervindran avui com a fiscals Consuelo Madrigal i Jaime Moreno. Per tant, no Javier Zaragoza i no Fidel Cadena. Aquests canvis són, els coneixíeu? Són fruit d'un canvi d'estratègia? És normal que canviïn els fiscals que acusen?
No, és normal, sí, perquè són quatre els assignats en aquesta causa, que són els quatre que has comentat. Nosaltres ahir ens va arribar a través de mitjans de comunicació que el Jaime Moreno seria molt probablement qui interrogaria Jordi Turull. Jo personalment el conec bé, aquest senyor, perquè és qui va fer de fiscal en el judici del meu cas pel 9-N. I, bueno, per tant,
i
és conegut... Jo ets a ser educat, diguem-ne, i correcte en la valoració de les persones, perquè em penso que no toca fer una altra cosa. És un fiscal que és incisiu, ja ho veureu. Moltes vegades no deixa, no? Jo vaig tenir aquella anècdota de...
Que no deixa respondre.
Que tallava i tallava i tallava, que és una tècnica que a vegades fan els fiscals quan veuen que l'interrogatori no els hi acaba d'anar bé, doncs intenten, a la persona interrogada, mirar de deixar-la...
Això també ho feia Fidel Cadena l'altre dia amb Quim Forn.
Bueno, és que és un recurs clàssic, de manual clàssic d'interrogatori de la Fiscalia, d'intentar, doncs, clar, si l'interrogat s'equivoca, deixa'l parlar. Si l'interrogat la va encertant, doncs aleshores ja anar de seguida per una altra pregunta i no deixar-lo explayar massa, no? Veurem avui com això evoluciona, però a mi em sembla que és, vaja, des de la perspectiva del contrast, pot ser interessant. Malgrat tot.
És una mirada bastant perversa perquè la Fiscalia, el seu objectiu no és aconseguir fer-te culpable, sinó garantir que es compleix la llei. I, per tant, és efectivament, no? Hi ha aquesta percepció de que la fiscalia va a buscar el teu error i el que ha d'anar és a buscar la veritat. Uh-huh. I malgrat que sembli una mica naïf el que dic, és bastant rellevant perquè ens estem jugant molts anys a presó, eh?
Deixi'm preguntar-vos una altra cosa. Jordi Pina ha presentat un recurs a la sala 61 del Suprem que avui hauríem de tenir-ne notícia, que pretén expulsar del judici Manuel Marchena a partir dels whatsapps d'Ignacio Cosidó. Quin coneixement? Això és una estratègia conjunta de totes les defenses? Quin recorregut li veieu en aquest recurs a la sala 61 avui?
Aquest tipus d'iniciatives són compartides, els he dit que són comunicades, i home, jo haig de dir que haig d'esperar que sigui atès, perquè hem presentat aquest recurs, per tant tenim la convicció en el que hem, amb els nostres arguments, no? També toco de peus a terra respecte a com van resolent certes coses, i si aplico l'estadística del que ens han fet fins ara, doncs puc intuir el resultat. Però és evident, vaja, perquè és de manual, que jo haig de tenir sempre esperança en els escrits que presentem, en aquest cas el que ha presentat en Jordi Pina.
I en aquest sentit es va demanar també per diverses defenses la presència d'aquest senyor, de Cosidó, perquè ens expliqués exactament què volia dir, perquè no és una qualsevol, és una persona rellevant del Partit Popular i estava...
És el portaveu del Senat.
Efectivament, per tant... I tampoc l'han demanat.
Però és que aquí tenim... Ho dic perquè a vegades ens oblidem... Aquí tenim un Partit Popular que es vanta. L'altre dia, quan va començar el judici, així mateix ho va dir en la seva compte de Twitter oficial. Un Partit Popular que es vanta de que els presos polítics estiguin allà sentats en el banc dels acusats. Un Partit Popular que es vanta de col·locar el senyor Marchena com a president del Tribunal Suprem o president del Consell General del Poder Judicial, que al mateix temps sigui president del Tribunal Suprem, per tenir, com va dir aquell, atado todo y bien atado. I, per tant, és els arguments hi són. Altra cosa és si són atesos, però els arguments hi són. I això no hauria d'haver passat mai. Jo no dic que això sigui culpa del senyor Marchena, però és evident que el PP ha tingut la convicció que amb el senyor Marchena aniria millor per als seus interessos partidistes.
Dues coses. Grande Marlaska diu que s'ha de revisar la figura de l'acusació popular perquè, com passa en aquest cas, pot camuflar en forma d'interessos públics interessos particulars. En aquest cas és un actor polític que està intervenint i que vosaltres vau demanar a les defenses que es retirés i no s'ha retirat.
Doncs benvingut, perquè fa molt que ho estem dient, és absolutament absurd i que estiguin aquests senyors fent campanya electoral i, a més, condicionant, perquè Vox ha condicionat tota la instrucció, per tant, al jutge Llanera, i també a la Fiscalia. A la Fiscalia del Tribunal Suprem, que ha begut i ha seguit i ha fet seguidisme permanent de Vox. Aquests senyors, Vox, són els que estan allà marcant el ritme del procediment, del judici, i bé, són un partit polític, ho sabem, hi ha eleccions, i ara allò que no han volgut fer, perquè en el seu moment els hi va anar bé, es troben que és un desastre, perquè estem a uns dies de les eleccions i tindran aquests senyors un aparador per dir les seves posicions polítiques, però això ho podien haver previst abans.
Jo el que vull dir és que això no serveixi per excusar el que han fet ara en el Tribunal Suprem en relació amb Vox, perquè és evident que Vox està cometent frau processal. I quan hi ha frau processal, el tribunal té el seu abast interpretar la norma atenent que hi ha frau processal i, per tant, actuant en conseqüència. I no ho han fet. Per tant, que ara vingui el ministre Marlaska dient que s'ha de reformar la llei, que no semblés que amb la llei actual això de Vox és normal, perquè no ho és, perquè és un autèntic frau processal erigir-se com a acusació particular un partit polític que, a més, està actiu com ho està en l'escenari polític espanyol. Això és un frau processal com una casa de pagès.
Manuel Marchena us ha comunicat, efectivament, que ell no vol interrompre en funció de l'escenari electoral aquest judici i que aquí hi ha mig miler de testimonis que han de comparèixer i que, per tant, evidentment, les garanties processals que ara dèieu, si s'accelera tot per aconseguir tancar la vista oral abans de les eleccions del 28 d'abril, voldrà dir que caldrà córrer molt, no? Us han fet alguna comunicació oficial sobre això?
No ens han comunicat res oficialment. De fet, no tenim més horitzó que el que hi ha aquesta setmana. Estem senyalats per demà, per avui, demà i dijous. Punt.
I
no tenim res més.
Res més.
I sabeu qui declararà quin dia? Perquè avui sabem
No sabem res més.
No.
Ja li dic que és així, això de treballar d'aquesta manera és sorprenent, però és així, no hi ha res planificat. Ja era tot molt difícil, quan hi havia només les eleccions municipals del 26 de maig, que la campanya comença el 9-10 de maig, i ara, doncs imagini's, amb això, el 26 d'abril, que la campanya electoral comença el divendres, just abans del diumenge de Rams, doncs divendres 12 d'abril, jo no sé com això ho faran. En tot cas, el que sí que em lamento és que no tinguem cap perspectiva de cara a la setmana que ve de quin és l'ordre del dia, quins dies, amb quines circumstàncies, amb quins testimonis, etc. No hi ha res. A data d'avui.
No hi ha cap calendari, no sabem si qui declara avui, qui declara demà, qui declara passat demà, si ampliaran a divendres, com alguns rumoregen, quins testimonis són els primers, quins els segons. I, per cert, estem parlant de testimonis, molts dels quals han de venir, per exemple, de Catalunya, i no saben ni el dia que han de venir.
És a dir, no us han dit si habilitaran aquest divendres per acabar amb les declaracions i els interrogatoris de totes les persones encausades?
No.
No en teniu coneixement.
No en tenim.
I tampoc de si després d'aquestes persones encausades ja s'asseurà com a testimoni el mateix Mariano Rajoy, tampoc en teniu coneixement.
No. Tampoc.
I com podeu preparar, doncs, les defenses, aquests
interrogatoris? Bueno, estan pendents del que digueu la premsa, imagina com anem. Perquè ahir mateix un periodista m'ho demanava, no? El mateix, perquè és la pregunta absolutament lògica i normal. Dic, no, jo quan vosaltres ens ho digueu, perquè ho sabeu abans vosaltres, aquí aquesta és una causa que has d'estar més pendent de la premsa que del procurador que et comuniqui els senyalaments, que és lo normal, no? En un procés d'aquesta naturalesa hi ha els advocats, hi ha els procuradors, que són, en aquests casos, els que relacionen amb el tribunal, que fan anar amunt i avall les comunicacions, etc. I t'enteres de les coses a través del procurador, normalment. Aquí no, aquí t'enteres a través de la premsa. Per tant, senyor Terrius, sabreu abans vosaltres que...
Ens ho fareu saber.
Ja ens ho... Però no seria saber oportú, atès aquesta desinformació que esteu denunciant, les defenses que patiu, que demanéssiu una reunió amb Manuel Marchena per establir alguna mena de sistematització d'aquestes comunicacions?
El raonable haguera estat que ell ens hagués convocat. Això també és el que es fa habitualment. És a dir, abans del senyalament es convoquen a les parts, a totes, no només a les defenses, a totes les parts, les acusadores, i les defensores, i s'agafa l'agenda i es fixa un cert itinerari del judici, que en aquesta ocasió, per la raó que sigui, això no s'ha fet. Tampoc té l'obligació de fer-ho, és evident, ja ho sabem. Per tant, si no ho ha fet fins ara, doncs no ho sé si ho farà.
En relació a allò que preguntaves, hi ha eleccions generals el dia 28 d'abril, i sabem que la voluntat del tribunal és de no suspendre per la campanya electoral a través dels mitjans de comunicació.
I ara, quan arribeu allà, teniu ocasió, abans de començar la sessió, de parlar amb el magistrat Marchena i amb la resta de magistrats i la magistrada Ana Ferrer, abans de començar, o no hi ha aquest breu intercanvi d'opinions de com anirà... No.
Nosaltres, quan accedim a la sala, ells ja estan allà assentats, com és el que veiem a través de les imatges... I ells són els últims a marxar quan tothom ha marxat de la sala. Per tant, sí, si vols t'has d'acostar no hi ha un espai, diguem-ne, d'una certa informalitat, no? I per tant, sí, pots arribar-te a acostar per fer algun comentari que necessàriament ha de ser alguna cosa molt breu. Bueno, estem en aquestes circumstàncies. Jo no em queixo d'això, perquè per concepte no m'agrada queixar-me, però sí que seria bo una planificació donada, a més, la magnitud del que hi ha en joc i del volum, no?, dels testimonis, perquè això té una feina interna molt notable. És a dir, si ara al final aquest divendres ens haguéssim de quedar, doncs ja s'ho pot imaginar. Nosaltres, tots els advocats, els divendres no, i els dilluns els dediquem a preparar els dies del judici. Ja estem començant a preparar els interrogatoris que haurem de fer aquests més de 500 testimonis. És que és molta feina, saps? Llavors és la que es veuen allà, però després hi ha la que hi ha darrere, i per tant aquests dies es necessiten, i estem disposats, ja ho fem, a treballar el cap de setmana, però al final de setmana es tenen 7 dies.
Deixem que Joan Ignasi, Helena i Francesc Homs vagin cap al Tribunal Suprem. Dèiem avui de bon matí que retrobarem la veu de Jordi Turull, que l'última vegada que el vam sentir va ser en aquell moment de sortir del Parlament de Catalunya, quan no va poder ser investit president de la Generalitat, sense fer cap retret a ningú, va venir cap a Madrid i finalment ja no va tornar.
Avui porta 365 dies tancat a la presó.
Avui justament fa un any,
sí.
Exactament.
Amb la suma de les dues estades a la presó.
Sí. I Raül Romeva també.
Raül Romeva també, sí. Josep Rull també i Dolors Bassa també.
Raül Romeva avui mantindrà l'estratègia d'Oriol Junqueras i només contestarà Andreu Vandereinde?
Ja ens ho dirà ell.
És un misteri, això?
No, un misteri no, però jo penso que per respecte, fixa't, porta 365 dies callat, doncs avui no parlem per ell, que parli ell.
En Jordi Turull sí que contestarà totes les parts, no? Sí. Excepció feta d'extrema dreta.
Sí, home, perquè, vaja, per allò que he dit abans.
Els agraïm molt a tots dos que hagin estat aquí un dia més per ajudar-nos a entendre-ho tot plegat. Que tingueu un bon dia.
Gràcies, bon dia.
Atentament.
Moltes gràcies.